Bona tarda a tots i a totes. Això és Un món de conte. Us saludem, com sempre, qui us parla, la Mar Viera, i el control tècnic, en Jordi Puy. Ho sabeu, que això és el 91.3 de la FM, que això és Ripollet Ràdio, l'emissora municipal, que tenim un telèfon del directe, que és el 935942164, i que també tenim una web on us podreu descarregar els podcasts dels programes, no només de l'Un món de contes, sinó de tots els programes que formen la parrilla de programació d'aquesta emissora municipal, que és www.ripolletradio.cat. Avui, quatre històries. Començarem amb una història pels més petits, amb un conte que es titula La gallina mina, que ve de la Xina, i com us dic, doncs va adreçat als més menuts. Continuarem amb la història On dormen els estels, després llegirem el conte Les tres taronges de la vida i acabarem amb Els pèsols meravellosos. A la part musical, avui una cantant, una dona, la Faith Hill. Aquesta és una cantant dels Estats Units que, tot i que va iniciar la seva carrera fent música country, després va canviar per anar cap a una vessant més pop, per tornar després, una mica més tard, de nou al country, als seus orígens, i que, per tant, ens acompanyarà avui a l'Un món de conte, aquesta horeta que tenim per nosaltres. De fons, com sabeu, sempre posem una música de fons, que no és menys important, i en aquesta ocasió ho farem amb la música de la Cuny Massa, una cantant que forma part del projecte Producciones Callejeras, que a més va venir aquí a Ripollet en una ocasió, va fer un concert al Centre Cívic de Can Mas, i per tant tenim molt bon record d'ella i l'hem triat perquè sigui la nostra música de sota de les nostres històries. Comencem, doncs. Us porto avui una iniciativa, abans de començar amb els contes, una iniciativa que, com sabeu, ara estan molt de moda les xarxes socials. Sabeu que també Un món de conte té el Facebook, i gairebé tothom fa ús d'aquestes xarxes socials. Doncs bé, el Twitter, que és una d'aquestes noves maneres de comunicar-se, doncs va haver-hi una iniciativa aquest darrer Nadal que era la intenció d'escriure un conte solidari a partir dels twitters que anava enviant la gent que es anava adreçant amb una adreça de correu electrònic. La idea era fer un conte solidari i es va aconseguir, amb les aportacions que la gent feia al Twitter, 1.638 quilos de menjar que van anar a parar a la Fundació Banc d'Aliments de Madrid. Era, com us deia, un conte de Nadal solidari al Twitter que va lograr aquesta quantitat de menjar i que es va repartir entre les persones més necessitades gràcies a la col·laboració dels usuaris de la xarxa social. Aquesta quantitat, els 1.638 quilos, equivalen al número de tuits que es van obtenir en el relat amb el hashtag Era ser una Navidad, escrit durant la setmana del 14 al 21 de desembre, amb l'ajuda de 834 tuiteros i tuiteres que van entrar al portal www.eraserunanavidad.es i que va obtenir més de 3 visites durant aquella setmana, del 14 al 21 de desembre. Cada un d'ells o d'elles va participar continuant la història en el punt en què la va deixar l'anterior usuari, l'anterior tuit, i per tant cada tuit es va convertir en una part de la història, ja que per cadascun d'ells s'ha donat un quilo de menjar en aquesta fundació, en aquest banc d'aliments de Madrid. El relat, el conte de Nadal, explica la història de Clara, que és una noia que va viatjar a les ciutats de Nova York, Pequín, Hawaii, a Ibiza, a Lleó, i durant les seves expedicions coneix a personatges com l'Alaska i el Mario Vaquerizo o la Sarah Jessica Parker, també coneix a la Isabel Pantoja i el Paquirrin, i fins i tot es troba amb el Pare Noel. Per aquells que tingueu curiositat i us agradaria llegir aquesta història, la podreu trobar a la pàgina www.eraseunanavidad.es, d'acord? I aquí doncs la podreu llegir i veure doncs com amb aquests tuits, amb aquesta col·laboració a través de la xarxa social, doncs es va fer aquesta iniciativa solidària que, com us deia, doncs va servir per recollir 1.638 quilos de menjar per la Fundació Banc d'Aliments de Madrid. Una iniciativa solidària que, per tant, doncs m'ha semblat important que la coneguéssim. Dit això, si us sembla, no m'allargo més i comencem amb els contes d'avui. El primer conte és La gallina mina, que ve de la Xina, i Els cangurs. És un conte de la Mercè Arànega i, com us he dit, doncs va adreçat als més petits. Aquest conte forma part d'una col·lecció, vale? On la gallina mina doncs es troba amb diferents animals. Ella va sempre carregada amb una maleta plena d'objectes i va viatjant a diferents indrets, i és en aquests indrets doncs on coneix aquests animals. A cada conte, els protagonistes aprenen un joc nou i els lectors, dintre del conte, a les il·lustracions, han d'anar trobant què és el que la mina, la nostra gallina, doncs va perdent o li va caient de la seva maleta. La història de la mina i els cangurs comença així. La mina, la gallina que ve de la Xina, s'atura per reposar una mica i aprofita el moment per ordenar la seva maleta, que gairebé no tanca de tan plena com està. Ara es troba a Austràlia, però alguna cosa li crida l'atenció. A la plana hi ha un grup de cangurs que avança tot fent salts. A la mina li encanta conèixer els animals que viuen als llocs per on passa i fer amics per tot arreu. Per això, la mina acaba d'ordenar la seva maleta, la tanca i s'hi enfila al damunt. Llavors, aprofitant la inclinació del terreny, es llança cap al lloc on ha vist els cangurs. La mina hi arriba tan de pressa que gairebé atropella els cangurs. Ells, sorpresos, se la queden mirant. La gallina els saluda, estrepitosament, i els cangurs li pregunten: «Qui ets tu? D'on vens?» «Soc la mina, la gallina que ve de la Xina». De sobte, de la bossa que té a la panxa la mare cangur, treu al cap un cangur petit amb una gorra de color taronja que somriu a la mina. «Hola, quina gorra tan bonica que portes», diu la mina al canguret. El canguret, fent un salt, s'enfila a la maleta. Llavors, se la mira del dret i del revés. La toca, l'ensuma i, finalment, es fixa en una cinta de color blau que en sobresurt. «Que bonica! Vull aquesta cinta!», li diu estirant-la amb força. A la gallina, el petit cangur li sembla molt simpàtic. Per això, obre la maleta i li regala la cinta. Els cangurs expliquen a la mina que estan buscant fulles tendres per menjar i la conviden a fer un vol pel bosc. A la mina li agraden molt els salts que fan els cangurs i ella intenta imitar-los, però ensopega i es torça la pota. «Ai, quin mal!» Els cangurs la senten i van de seguida cap a ella per ajudar-la. A la mina li fa molt mal la pota i no pot caminar. «I ara jo què faig?», pensa la mina. Però els seus amics, els cangurs, amb branques i fulles, fan una llitera per portar-la fins a la clariana del bosc on viuen. Allà la curen i li envenen la pota. La mina ha de caminar amb crosses uns quants dies perquè se li curi la poteta. El canguret no para de joguinejar amb la cinta blava mentre la mina li explica contes. Quan la mina acaba un conte, el canguret li pregunta: «Vols jugar amb mi?» De sobte, la gallina recorda un joc de quan era petita. Treu un paper i un llapis de la maleta i dibuixa una vaca sense cua. «Com s'hi juga aquest joc?», li pregunta el canguret. Amb els ulls tapats, intenta col·locar la cua de la vaca al seu lloc. La pots enganxar amb un tros d'esparadrap. Als cangurs grans els sembla un joc molt divertit i també hi volen participar. Uns dies després, la mina ja està curada i decideix continuar el seu camí. Abans, dibuixa en unes cartolines tres animals sense cua: un burro, un gos i un elefant. I també els hi regala als cangurs algunes cintes de colors i s'acomiada. Fins aviat, amics! Abans us he dit que portàvem la música de la Faith Hill. En realitat ella es diu Audrey Faith Perry McGraw, però el seu nom artístic és Faith Hill. I és una cantant de country, dels Estats Units, com us deia, més precisament de Mississippi, i com us deia, doncs ella ha anat variant una miqueta d'estils, primer de la música country, després cap a la música pop i després un altre cop cap al country. Començarem escoltant un tema que porta per títol Bringing Out the Elvis. You're bringing out the Elvis.
Just like a false sound, frozen in time, I could not move. My heart, my soul, my feet. Then you unearthed me and put me in a hot pulsating groove. Now I'm a slave to the beat. You're bringing out the Elvis. Never had to feel like a sardine in a little metal can. I'm more like a wild shark who travels in a pink limousine. Yeah, yeah, together with my fans. You're bringing out the Elvis in me. Licking my hips along. People think I'm a silly fool, 'cause I think you are so nice and cool. And some people say that you're so square, but I don't care. You're bringing out the Elvis in me. You're bringing out.
Continuem amb la segona història, amb el segon conte, el conte On dormen els estels. És una història escrita per l'Elisenda Caral i amb il·lustracions de la Noemí Villamuza. Diu així: tan sols tenia 7 anys, però recordo aquell dia com si fos ahir. Havia passat la tarda ajudant a la iaia a arreglar el jardí i tots dos ens gronxaven al balancí del porxo i el contemplàvem. Encuriosit, vaig alçar el cap i li vaig preguntar: iaia, per què només brillen de nit les boles de foc? Les boles de foc? Em preguntà ella, tota sorpresa. Sí, iaia, les que diu la senyoreta que tenen llum pròpia. Ah, els estels, digué ella. De fet, brillen tot el dia. El que passa és que amb la llum del sol... I a mitja explicació s'aturà. M'assegué a la seva falda i em xixuejà a l'orella. Em guardes el secret? T'explicaré el misteri dels estels del cel. T'ho prometo, iaia, vaig dir entusiasmat. I fou així, al ritme del vaivé del balancí, que ella inicia el relat més insòlid que havia sentit mai. Tot comença una nit càlida com la d'avui, dins aquest pot, digué ella. Llavors, es tragué de la butxaca un pot de vidre i me'l donà. Era molt vell, tenia el tap rovellat i una etiqueta en què es podia llegir: Guspires de llum. Tinguen sempre molta cura, Àlex, recordo que em va dir. I continuà. Aquella nit, de primavera, al punt de la mitjanit van néixer dos infants. El nen es va dir com tu, Àlex, i la nena, Marina. I fou sens dubte un moment màgic perquè entre ells sorgí una amistat especial, única, irrepetible, d'aquelles que van més enllà de les paraules i duran per sempre més. De ben menuts, l'Àlex i la Marina anaven sempre junts i mai res no els feia enfadar. Passaren els anys i es van convertir en amics inseparables gràcies a un gran saquet que compartien. Col·leccionaven, en pots com aquest, coses que mai abans ningú no havia pogut agafar. Quina mena de coses, iaia? Vaig voler saber jo. Doncs moltes tardes baixaven al riu i es divertien agafant salts. Salts? Sí, salts. Quasi sempre eren saltirons de llagostes o salts mitjanets de granotes esporuguides. Però de tant en tant també atrapaven el salt llargarut d'algun esquirol que anava a beure aigua al riu. I altres dies passaven l'estona agafant ombres. També podien agafar ombres? Vaig fer ben estranyat. I tant! Les buscaven amb siluetes estranyes i distorsionades. La Marina preferia ombres d'animals amb moltes potes perquè li agradava comptar-les. Ah, com les erugues o els centpeus. Exacte. A l'Àlex, en canvi, totes li agradaven. Ombra que trobava, ombra que el pot ficava. Sota el llit de l'Àlex hi havia un munt de pots de vidre ben etiquetats. Tu saps quin era el pot més ple, iaia? El més ple era el de sorolls del bosc. Quan l'obrien, se sentien les corredisses de conills espantats, el rossec d'esquirols menjant a glans, el xuclar dels nadons de guineu quan la mare els alletava, i moltes més. Però el pot amb què més es divertien era el d'olors. I per què? Perquè molts vespres tancaven els ulls i jugaven a endevinar-les. I iaia, l'olor que preferien era la de les crispetes, com jo? Doncs sí, i també la més fàcil d'endevinar. Després venia l'olor de... La de mandarines, vaig interrompre jo. I la de xocolata calenta, oi? Aquestes i un grapat més, va rigué la iaia. I ella continua el seu relat. Una tarda, quan l'Àlex anava a buscar la seva amiga per començar una col·lecció nova, trobà la Marina asseguda al portal de casa seva. Trista i amb la veu tremolosa, li explicà que enviaven el seu pare a treballar a un altre país, que marxaven la setmana següent i que no sabien si tornarien mai. L'Àlex es va quedar tan abatut que aquella nit no va poder dormir. Ja sortia el sol quan tot d'una se li acudí que podria fer-li un regal de comiat a la Marina. Una cosa ben especial que li fes recordar per sempre més la seva amistat. Sabia que a la Marina li fascinaven les coses que brillaven, així que li regalaria guspires de llum. L'Àlex es llevà d'un salt i agafà l'últim pot de vidre que li quedava. Sortí al carrer i, en creuar-se amb una mare que duia un infant als braços, veia una guspira de llum. Tot seguit, passaren uns avis agafats de la mà i una altra guspira. I en girar la mirada, en veia encara una altra al costat d'una parella d'enamorats. L'Àlex va estar-se hores i hores caçant guspires de llum per tot arreu. En trobar pels carrers i les places, per les botigues, per les escoles, a l'Ajuntament i a l'Església, pels camps i pels boscos, fins que al capvespre, satisfet i amb el pot ben ple, torna cap a casa. Quan hi arribà ja era fosc, va posar l'etiqueta «Guspires de llum» al pot. El va embolicar amb molta cura i el posà dins una capsa amb una nota que deia «Per molts anys, Marina, obre-la al jardí la nit del nostre aniversari, Àlex». La Marina feia poc que vivia a la nova casa. Era gran i bonica, però ella s'hi trobava molt sola. Enyorava l'Àlex, especialment aquell 15 d'abril, el dia del seu aniversari. A mig matí va arribar el paquet. Pobre, vaig fer jo, ara s'haurà d'esperar fins la nit per poder-lo obrir. Tens raó, em respongué la iaia, fins al punt de mitjanit. Vora les 12, la Marina sortia al jardí, desembolicà el regal i va veure el pot de vidre. L'obrí a l'instant i començaren a sortir milers de guspires. Fou llavors que s'adonà que totes tenien forma de petons d'amor. N'hi havia de llargues, de curtes, de profundes i de més suaus, i totes brillaven intensament i s'enlairaven cap al cel. al fons del pot i cada una guspirà amb una brillantor diferent. Aquesta me la quedaré, va pensar. És el millor regal que em puguin fer mai, una guspira en forma de petó d'amor. Captivada amb aquella visió, la nena tornà a la seva habitació i s'adormia abraçada al pot de vidre. Iaia, i per què no va sortir agulla aquella guspira? Vaig preguntar jo. Perquè era la guspira de l'amistat, una guspira que des d'aquell dia havia de brillar sempre més, tant de nit com de dia. El que mai no va saber la Marina és que des d'aquella nit de primavera moltes altres guspires tornen al pot de vidre per fer-li companyia. Ja ho entenc, iaia. Quan al cel no s'hi veuen els estels és perquè són al pot de la Marina. Sí, sí, això diu la història, somrigué ella. La Faith Hill ho ha editat 6 àlbums d'estudi. El primer va ser a l'any 93, portava per títol Take Me As I Am, It Matters To Me, el segon, l'any 95, Faith, el 98, Breathe, el 99, Cry, el 2002, aquests tres darrers que he comentat eren els que tenien doncs, un caire més pop, i finalment el 2005 va treure l'àlbum Fireflies. Després també va treure dos àlbums recopilatoris, el primer There You'll Be del 2001 i després un altre The Greatest Hits que va ser el 2007. Les cançons que hem portat avui són de l'àlbum Breathe, aquest de l'any 1999. Continuarem ara amb un dels temes més coneguts de la Faith Hill, The Way You Love Me. Continuem Continuem amb la següent història, amb Les tres taronges de la vida. És una adaptació de Francesc Boada d'una rondalla molt antiga catalana i l'exemplar que tinc jo porta il·lustracions d'en Pep Montserrat. Aquesta història comença així. Una vegada hi havia un rei que només tenia un hereu i el tenia tan malalt que cap metge no li sabia donar remei. Un dia una velleta va parlar amb el príncep i li va dir: tot el reialme està molt trist perquè tu estàs malalt. Cal que et posis bo, però això només serà si aconsegueixes les tres taronges de la vida. I el noi, tot i la poca salut que tenia, es va amar amb la seva espasa i se'n va anar a buscar les tres taronges de la vida, però no sabia pas on les podia trobar. Després de molt rumiar, es va decidir a prendre el camí de la muntanya. Caminant, se li va fer fosc, enmig d'un bosc molt espès. Va mirar al seu voltant i va veure, lluny, molt lluny, una llumeta. S'hi va acostar i va arribar en una caseta. Va trucar i va obrir la porta a una dona. «Bona nit, mestressa», va dir el príncep, «que em voldríeu donar acolliment per aquesta nit». Però la dona li va respondre tot esverada: «Fuig, vés-te'n corrents, que el meu marit és un gegant i si et troba aquí, se't menjarà». Però el príncep va insistir: «És que estic molt cansat i si no em deixeu quedar no sé pas on puc anar. És tot fosc i no conec el bosc». Amb aquestes, el gegant arriba i crida: «Quina ferum de carn tendra que sento!». De primer, el príncep es va espantar molt, però de seguida va dir, ple de coratge: «Mira, senyor gegant, quina mala cara que faig. Si sóc un sac d'ossos, amb mi no en tindràs ni per començar. Estic malalt, saps? I m'han dit que només em posaré bo si puc trobar les tres taronges de la vida». El gegant es va compadir del pobre noi i li va dir: «Sí que estàs malament. Jo no sé pas on les pots trobar, les tres taronges de la vida, però ho anirem a preguntar a la meva amiga Lluna». «Jo no ho sé tampoc», va dir la Lluna, «però et duré a casa del vent, que és el meu amic. Ell es fica per tots els racons i segur, segur que ho deu saber». Un cop a casa del vent, el príncep li va preguntar: «Vent, tu saps on són les tres taronges de la vida?». «Sí que ho sé», va contestar el vent, «i si ho vols, amb una bufada t'hi duré de seguida». «Oi tant que sí, que ho vull», va dir el príncep tot corrent, i va pujar a cavall del vent i el vent es va posar a bufar. En un tres i no res van arribar a la boca d'una cova. Llavors el vent va dir al príncep: «Les tres taronges de la vida són aquí, dins la cova, però vés amb compte amb el drac que les guarda. Si les vols, has de ser més murri que ell. Entra sense fer soroll, ara que dorm, agafa-les i obre-les pel mig. De cada taronja en sortirà un colomet. Atrapa'n un i ell et donarà força per poder matar el drac». El príncep va entrar a la cova i va veure en un racó les tres taronges de la vida. S'hi va acostar i les va agafar, i tot d'una es va posar sa i bo només de tocar-les. Va obrir les taronges, tal com el vent li havia dit, i de cada una en va sortir un colomet. Els dos primers se li van escapar volant, però el tercer el va poder atrapar. El va agafar delicadament i li va dir: «Ara, colomet, m'has de donar força per poder matar el drac». En aquell moment, el drac es va despertar. Quan va veure que el príncep li havia pres les tres taronges de la vida, traient un raig de foc pels narius, va llançar un bram esgarrifós que va fer tremolar tota la cova. Llavors el príncep, amb l'espasa a la mà, va plantar cara al drac i, amb la força que el colomet li donava, li va tallar el cap d'un cop sec molt fort. El drac duia al cap una corona tota d'or, i vet aquí que, en caure a terra, la corona es va convertir en una vella princesa que feia molts anys havia estat encantada per una bruixa. La princesa i el príncep es van agradar, van sortir de la cova agafats de la mà i ja sempre més es van estimar. No estoy en mí, quizás deba salir a mi encuentro. Us deia que les cançons que portàvem avui de la Faith Hill venien de l'àlbum Breathe. Aquest àlbum és de l'any 99 i tenia, doncs, aquell estil pop que ella va voler aportar a la seva carrera i es va convertir en un dels àlbums més venuts de l'any 2000. Continuem amb un altre tema, potser un no tan conegut com l'anterior que hem escoltat, però bueno, també forma part d'aquest àlbum que va ser realment un èxit. I Got My Baby.
around, floating around like a feather. Nothing but me and all of my dreams, trying to hold it together. Those were long days, long days indeed. Could not avoid, I felt no joy, no relief. But everyone knows when that's how it goes, it's usually bound to get better. So when you arrived, I looked in your eyes, and all I could see was forever. What a fine day, a fine day indeed. When you showed up, I fell in love, now look at me. That I hold you better than gold. The deeper we go, nobody knows it like I do. These are sweet days indeed. A love that flows will always grow. Now can't you see?
Ja, doncs, per la darrera història d'avui, pel darrer conte, i és el que es titula Els pèsols meravellosos. Segur que molts de vosaltres n'heu sentit a parlar. En aquesta ocasió és una adaptació d'en Francesc Bofill i té il·lustracions d'Arnal Ballester. A més, té un component comú amb el conte que hem explicat abans, amb el de les tres taronges, i és doncs, que també apareixen gegants. Diu així: una vegada era una dona vídua que només tenia un fill. El noi es deia Lluc i era molt bon xicot. Vivien en una caseta enmig del camp i eren tan pobres que només tenien una cabra. La cabra els donava cada dia un petricó de llet per esmorzar, dinar i sopar. Un dia la cabra va deixar de fer llet i la mare va dir al seu fill: Lluc, cal que vagis al mercat a vendre la cabra. Mira de treure'n força diners, que ja saps que no en tenim ni cinc. En Lluc lligà una corda al coll de la cabra i se'n va cap al mercat. En arribar a la vila, se li acosta un pagès i li diu: vols vendre aquesta cabra tan xamosa? Prou, per això vinc, respon el minyó. Doncs mira, aquí tinc aquest sac de pèsols. No n'hi ha de millors al món. Pren els que vulguis a canvi de la teva cabra. El pobre Lluc se n'omple les butxaques i el sarró dona la cabra al pagès i se'n va cap a casa tan trempat. La mare, quan el va veure arribar, li va dir: noi, vens molt content, deus portar-ne molts de diners. No, mare, va fer en Lluc, no porto diners, us porto uns pèsols com no n'heu vist mai. La bona dona es va enfadar molt i va dir: "Ai, trista de mi, que tinc un fill tan encantat", i va llançar els pèsols per la finestra. L'endemà, quan en Lluc va obrir la finestra, es va quedar amb la boca oberta. On havia caigut els pèsols hi havia una planta tan gran que s'enfilava amunt amunt, com si fos un arbre. Sense pensar-s'hi gens ni mica, en Lluc es va enfilar per la planta per tal d'agafar les tabelles tendres de pèsols que hi creixien al capdamunt. Però com més pujava, més les tallaves s'anaven enfilant. Així va arribar molt en l'aire, tant que des d'allí ja no veia la casa. Cansat de pujar, s'aturà i s'adonà que ha anat a parar en un país ben diferent del seu. Veu una velleta asseguda en una pedra i la velleta li diu: "Lluc, fa molts anys que t'esperava. Tu no saps que el teu pare era molt ric i un gegant li va robar la seva fortuna? El gegant viu en un castell prop d'aquí i tu hi has d'anar per tard de fer-li tornar el que és teu." En Lluc arriba al castell i fa toc-toc a la porta. Surt la dona del gegant i li diu: "On vas, desgraciat? Fuig d'aquí si no vols morir." "Tinc fam i estic cansat", respon en Lluc. "Deixeu-me reposar i menjar una mica." La geganta el va fer passar, li va donar sopar i després va amagar-lo a la pastera. Al cap d'una estona es va sentir un gran terrabastall i va entrar el gegant tan alt i lleig que feia feredat. "Sento olor de carn fresca", va fer. "És un cabridet que té rostit per sopar", va respondre la geganta. El gegant va sopar i, en acabat, com cada nit, es va posar a comptar els diners que havia robat el pare d'en Lluc. Però n'hi havia tants de diners que el gegant no va poder acabar de comptar-los i es va quedar ben adormit. I feia uns roncs que tot el castell tremolava. Aleshores, en Lluc va sortir de la pastera i va agafar el sac dels diners i va fugir del castell: "Cames, ajudeu-me." Quan la velleta el va veure venir, li va dir: "Corre, noi, baixa de pressa per la pesolera abans no arribi el gegant i et mati." Quan en Lluc ja era al mig camí, sent uns crits esgarrifosos, era el gegant que s'havia despertat i l'empaitava pesolera avall. Però en Lluc, i és com una mostela, en 5 minuts va ser a baix de tot. Aleshores, la velleta, que era una fada i de les bones, va tocar la planta amb la seva vareta màgica i va dir: "Pesolera, fora!" I la pesolera va desaparèixer en un dijesús. El gegant, de cop i volta, es va trobar enmig del cel i de la patacada que es va clavar a terra no se'n va assar mai més. I en Lluc, tot content, va dur el sac de diners a la seva mare. No els va faltar res més mentre van viure, i la mare d'en Lluc sempre deia: "Quina sort tenim de tenir un fill tan espavilat." I que no vulgui creure aquesta rondalla vera, que al seu cap se li torni de cera.
Hasta encontrarse con unos ojos.
El tema que escoltarem ara de la Faith Hill, el que porta per títol This Kiss, va arribar a ser el número 1 en la llista d'èxits de música country i també va arribar al número 7 en les llistes de música pop. Potser és un dels temes més coneguts d'aquesta cantant dels Estats Units, la Faith Hill. Aquest tema, com us deia, es titula This Kiss.
I don't want another heartbreak, I don't need another turn to cry, no. I don't want to learn the hard way, baby hello, oh no. Goodbye, but you got me like a rocket, shooting straight across the sky. It's the way you love me, it's a feeling like this. It's centrifugal motion, it's perpetual bliss. It's that pivotal moment, it's this kiss, this kiss. Unstoppable, this kiss, this kiss. Cinderella said to Snow White, how does love get so off course? Oh, all I wanted was a white knight with a good heart, soft touch, fast horse. Ride me off into the sunset, baby, I'm forever yours. It's the way you love me, it's a feeling like this. It's centrifugal motion, it's perpetual bliss. It's that pivotal moment, it's unthinkable. This kiss, this kiss. Unsinkable, this kiss, this kiss. You can kiss me in the moonlight, on the rooftop under the sky. Oh, you can kiss me with the windows open,
open while the rain comes pouring inside. Oh, kiss me in sweet slow motion. Let's let everything slide. You got me floating. You got me flying. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss.
Bé, doncs hem arribat al final del nostre Un món de conte d'avui. Donem les gràcies a en Jordi Puy perquè, bueno, com sempre, ens ha ajudat amb l'aspecte més tècnic del programa. I ens tornem a trobar el proper dimecres amb noves històries i més música. Ara us deixarem amb un darrer tema de la Faith Hill, un que porta per títol If My Heart Had Wings. Bé, com sempre, que sigueu feliços i ens trobem la setmana vinent. Una abraçada.
I stare down this white line with so far to go. Headlights keep coming, loneliness humming along. Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield, thinking out loud. Time keeps on crawling, love keeps on calling me home. You have to get what you need.